Radio Vida.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El setembre és tradicionalment mes de retrobaments, d'inicis, de recuperar rutines i activitats, i ara tornem a la capital del Cava per parlar just d'això, de l'inici de curs, en aquest cas, al Casal Municipal de la Gent Gran. Ens ho explica l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Ens acompanyen ja aquí els estudis de la ràdio, la regidora de Gent Gran, la Júlia Rosa, i l'Àngels Garola, del Casal Municipal de la Gent Gran d'aquí, de Sant Sadurní. Amb elles, durant els propers minuts, parlarem del casal, parlarem d'activitats, de com es prepara aquest nou curs. Molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Molt bon dia.
Molt bé.
Com es presenta aquest nou curs? Quan parlem de, quan arribem al setembre, sempre tots ens imaginem la tornada a les aules, no? Tornar a classe, també tornada a les aules per la gent gran. Són setmanes de moviment i d'anar preparant ja el que començarà a partir d'octubre.
Exacte, sí, sempre al setembre inicia el curs escolar, diguéssim, doncs el casal exactament el mateix. Bon dia, primer de tot. El primer dilluns de setembre sempre és quan els usuaris del casal es venen a apuntar a les activitats dirigides, recordem-ho, perquè després el que és jocs de taula per lliure no cal inscripció prèvia. I bé, aquell dia, diguéssim que aquell dilluns és a tope, mogudet.
S'han vist cues, Àngels?
S'han vist
cues. Com heu viscut aquest primer dilluns de setembre i aquestes inscripcions?
Pues, com cada any, hem de recordar que, clar, l'aforament és limitat, les places són limitades de les activitats, per tant, la gent no es vol quedar sense plaça i aleshores pues, és el que passa, el primer dia pues, hi ha cues, efectivament, sí.
De fet, Júlia, sí. És bon símptoma que hi hagin aquestes cues, perquè vol dir que la gent gran de Sant Sadurní està activa i té ganes de participar i de fer coses.
Totalment. Per sort, som un municipi molt actiu en tots els sentits i la gent gran no n'és cap excepció. I de fet, seguint una miqueta aquest fil, no?, d'aquesta activitat de la gent gran d'aquí al poble. Jo ho vaig dir també en la primera entrevista que em vareu fer i hem d'entendre el casal municipal no només com a un casal per la gent gran, sinó com a un centre cívic, no? Perquè tenim una gent gran molt activa, que té moltes ganes de fer coses, que viu doncs, la seva jubilació doncs, d'una forma molt, molt viva. I de fet, doncs, el casal municipal, entès com un centre cívic, doncs, n'és un bon exemple.
Ara, Àngels, deia la Júlia que tenen moltíssimes ganes de fer coses. Jo sempre que ve la Júlia sempre li dic el mateix, que ha evolucionat molt la gent gran. No té res a veure la que tenim avui a la que teníem fa 20, fa 30, no? Els nostres avis o els avis dels nostres avis, no? Uh-huh. Tot ha anat evolucionant i això tu t'ho trobes.
Ui, tant. Sí. Clar, no és el mateix el que dius tu, no? Per exemple, ja no dic els avis, sinó potser la dona també, no? Que fa 50 anys es quedava a casa, no treballava, portava les tasques domèstiques. Ara no, ara aquestes generacions que van entrant, tant l'home com la dona treballaven, per tant, quan es jubilen tenen ganes potser de fer el que abans no havien pogut fer, no? I per tant, en aquest sentit, tenen moltes ganes, són persones molt actives, amb moltes idees i que se senten joves, no? Perquè de fet ho són. No? Avui en dia ja l'edat, no? És més no? la ment jove, no? Que diuen. I també per exemple, al casal també fem no només activitats pròpies de casal de gent gran, sinó que cada cop més intentem fer activitats intergeneracionals on participin diferents equipaments de Sant Sadurní, no?, del poble, és a dir, una escola com l'Inter, o, per exemple, ara, no?, que també la Júlia ho explicarà una miqueta, que ara s'ha incorporat a la planta de Dalmas al Bornà com a centre ocupacional. Per tant, també activitats en aquest sentit de caràcter inclusiu.
Aquest treball en xarxa, no?, una miqueta.
Exactament, sí, totalment. Jo crec que és el futur i és el que hauria de ser, no?
Parlem de tot el que comença el mes d'octubre. Aquestes propostes, any farcidet, sempre hi ha forces propostes. Expliqueu-nos una mica què tenim.
El primer que ens trobem a l'octubre és el dia 1, el Dia Internacional de la Gent Gran, que és una cita ineludible, no? Ara feia uns anys, em sembla que no hi havia cap acte, diguem, més festiu. Sí que segurament hi havia els manifestos, etc, però aquest any farem una paella popular. Les inscripcions ja ho anirem dient tot, però les inscripcions s'obriran la segona o tercera setmana de setembre. I altres activitats, com el Caminem, també, que també és, em sembla, la tercera setmana d'octubre, que va ser és una proposta que també ve a través del Consell Comarcal, que es va haver de suspendre per el temps a principis d'aquest any, i doncs ara, diguem que reprenem una miqueta aquesta activitat ara a l'octubre. Però abans d'això també hi ha l'inici del curs, que és ara al setembre, que és el dia 19,
El que són activitats dirigides comencen a l'octubre, la primera setmana d'octubre. Aquest any també, a final de curs, vam fer un tastet de gimnàstica, vam agafar l'equip 4, va vindre l'Anna Carrasco, la monitora, i vam voler fer una mica de tastet a veure com funcionaria, i també de ball en línia country. Les dues activitats van tindre un èxit total, vull dir, ple a tope. Per tant, hem decidit introduir-ho aquest any en el que és en tot el curs. A part de la resta d'activitats, com sempre, no?, des de l'anglès, gimnàstica, informàtica, pintura, mandales, taller de lectura, aquagym, anglès també, taller de memòria, totes aquestes que més o menys ja són les clàssiques. També voldria dir que aquest any passat també es va fer, que despenja de la Generalitat, el taller que es diu Més Mòbils, val? Que és un taller on el que es pretén és que la gent gran s'acostumi, no?, a utilitzar els mòbils de forma correcta, coneixi bé les plataformes i, diguéssim, que es pugui moure, se sàpiga moure, sense la por que molts tenen de vegades, no?, de fer-lo anar, ai, que no em passi res, o que no... No? Ha anat molt bé, també ha sigut un ple total. De fet, ja m'estic coordinant amb l'Eva per... A l'octubre tornarem a començar, del 14 d'octubre fins al 25 de novembre. Sessions els dimarts al matí de 2:30. I allà ells, a part d'una miqueta el fil conductor del professor, ells també poden lliurement preguntar tot, no?, i tot el que els hi amoïna i tot el que volen, els interessa conèixer, no?, des del CatSalut, etcètera, moltíssimes coses. I també el que vam fer l'any passat, que també ja ens ho quedarem, ja ens ho apropiem, amb els alumnes de l'Inter de l'ESO, del Jacint Verdaguer, del Jacint Verdaguer, un taller de speaking. Venen 4 o 5 alumnes que tenen més o menys un nivell, no?, mig alt d'anglès, per parlar anglès. És a dir, jo, per exemple, els hi faig gramàtica, no?, hi ha dos grups, dilluns i dijous, seria un A1 i un B1, no?, dilluns i dijous, però allà treballem més gramàtica, no?, perquè coneixin, no?, pues això, la gramàtica, vocabularis, verbs, etc. Però a mi molts m'ho demanaven, no? A mi, ostres, quan anem no, de viatge o així, ens agradaria tindre una mica de fluïdesa, i aleshores ens va acudir a no, aquesta possibilitat, ens va posar en contacte amb el Jacint Verdaguer, i la veritat que també és superbé, van vindre 5 alumnes aquest any, i hi havia 15 persones apuntades, vam fer grupets, i supercontents, els hi va encantar, per tant, ja ho vam dir amb la professora, que això ja viene para quedarse.
Bueno, el que dèiem de l'envelliment actiu, no? que són gent molt activa, que són bueno, tenim una comunitat superinquieta i també aquestes activitats intergeneracionals, que penso que també són molt importants, sobretot per lluitar contra aquesta discriminació que es parla tant ara de l'edatisme, que s'ha de començar des de la base, des dels joves, si no complim, diguem, amb la base, és difícil que puguem superar aquest escull.
I tant que important, i amb això que comentaves, no?, de l'envelliment actiu i del canvi. Jo no m'imagino els meus avis anant aprenent anglès, per viatjar, ja us ho dic. Com ha canviat la cosa?
Quedaries sorpresa, sí. I parada. A més, a part d'anglès, que jo sempre ho dic i ells m'ho diuen, és que Àngels, aquí venim a fer anglès i risoteràpia. perquè riem molt, ens ho passem superbé, i a part, no, per exemple, aquest any que em van dir, ostres, em van dir que van anar a Dublín, i dius, ostres, és que entenia coses, i jo preguntava coses i m'entenien, no? I això ja a mi em fa superfeliç, no? I amb ells encara més, perquè se senten, no, pues, feliços, no? I se senten útils i se senten realitzats com a persones, no? I això crec que és superimportant.
Àngel, Júlia, què ens hem oblidat? Abans d'acomiadar-nos, ens falta alguna coseta, ho hem dit tot?
Jo volia dir també que ara el dia 15 tenim reunió amb l'altre casal, que també és tenim un tema que tenim una mica pendent, anar fent més reunions amb el casal de l'Esplai de la Caixa. El dia 15 tenim una reunió per parlar dels vestits de Reis, per exemple. Això potser la Júlia ho explicarà millor.
Sí, bueno, al final és poder donar aquesta oportunitat, no?, de participar a tot el teixit social d'aquí del poble, des dels meus joves, doncs, fins als més grans. I una bona forma, doncs, de que hi puguin participar, doncs, en aquests actes, doncs, mira, va ser, doncs, una opció era aquesta de participar en els vestits dels Reis. Sí, sí. I doncs ara, doncs, falta coordinar-nos en els dos casals i acabar-ho de llegar. Però les ganes hi són.
Aquesta implicació, no? Aquest, que se sentin part, no? Que bonic, al final, que siguin festes de tothom i per a tothom, no?
Sí, sí, aquest any, de moment, portem 104 usuaris apuntats només amb les activitats dirigides, per tant, és un èxit rotund, estic molt contenta. Volia aprofitar també per donar les gràcies, per agrair, bueno, ells ja ho saben, ja em coneixen, però per agrair a la Junta del Casal, a la Junta del Vall Berenar, que s'impliquen moltíssim en perquè fer que cada mes, cada últim divendres de mes, quan fem el Vall Berenar, tot surti perfecte, perquè la gent estigui contenta, perquè cada cop vingui més gent. I també els voluntaris que fan les activitats, tres de les activitats dirigides, el taller de pintura, el taller de mandales i el club de lectura, que són tres persones del casal voluntàries, que no fa anys que estan implicades i també són una de les activitats que sempre fem ple. Per tant, des d'aquí volia agrair-los això, no, la implicació total per part d'ells, no?
Per part meva, doncs, també em queda agrair, em sumar-me en aquests agraïments de l'Àngels, i pel que respecta en el Caminem, que es farà ara a mitjans d'octubre, també un agraïment especial al grup dels Xiruques, perquè són els que van confeccionar una miqueta tota la ruta i els que ens van donar un cop de mà, perquè al final, qui millor, no?, que proposar, per proposar una ruta, que qui trepitja cada dia el terreny qui viu tota la zona cada dia amb aquestes caminades que fan regularment. Per tant, des d'aquí un agraïment també per ells, perquè ja en l'anterior caminem que es va haver de suspendre es van implicar moltíssim. I bueno, i ara doncs a veure si el temps ens acompanya aquesta vegada i
creuarem els dits.
Exacte, sí, i podem portar-ho a terme.
Sí, sí, perquè a més van fer, van anar diversos dies, un amb ruta seca, l'altre amb ruta mullada,
sí, sí.
La ruta llarga, la ruta curta, per persones amb mobilitat, per sense, vull dir que...
Sí, sí, la implicació de tothom, des dels xiruques a la Junta del Casal, del Vall Berenar, vull dir, no em voldria descuidar de ningú, però la implicació d'absolutament tothom és impressionant i és admirable.
Doncs ens acomiadem amb aquests agraïments de les dues, Àngels, Júlia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi superbé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Passen 6 minuts d'un quart d'11 del matí i seguim a Sant Sadurní, però ara ens traslladem fins a la fascina de Can Guineu, on fa una estona ha començat la presentació del Cavatàs 2025. Allà hi tenim el company Sergi Fernández per explicar-nos com estan. Bon dia, Sergi.
Què tal? Molt bon dia a totes i tots. Ens trobem al celler de la fascina de Can Guineu, un dels espais que tindrà molt a veure, evidentment, amb la nova edició del Cavatàs, ja fa força anys, doncs, que és un dels espais neuràlgics, no de la fira, però sí que complementa i molt tot el cap de setmana d'aquesta fira de caves i gastronomia que enguany tindrà lloc el 3, 4 i 5 d'octubre. Fa uns instants que ha finalitzat aquesta roda de premsa de presentació. Al meu costat hi ha el Pedro Campos, el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Pedro, bon dia. 29 edicions, es diu aviat, però hi ha un llarg recorregut d'aquesta fira.
Sí, és veritat, sí. Bon dia. Sí, sí, és un llarg recorregut i jo crec que encara li queda un llarg recorregut, no? L'evolució de la fira ens ha de portar pues, a arribar al 50, no? I la veritat que molt contents i molt, molt il·lusionats, no? Jo creiem que és una edició que o sigui, que ens l'han treballada molt, no? Perquè han entrat molts factors, venim de dos anys també complicats pel sector i estem, jo crec que estem contents i amb ganes de que s'obri la fira i es vegin el resultat de la nostra feina.
Fa alguns anys ja que es va canviar l'ubicació per visitants que siguin habituals o tradicionals, es va decidir traslladar la fira del centre, pràcticament del centre del poble, la Rambla Generalitat, i ubicar-la a la zona alta del Parc Lluís Companys, també amb un canvi estètic, amb un espai molt més agradable, molt més amable, un encert, almenys el resultat i les sensacions sempre ho han confirmat. Aquest any es vol donar una altra clau de volta amb alguns petits ajustos perquè l'espai encara sigui més acollidor, no, Pedro?
Sí, sí, la veritat és que sí. Ja són 4 anys, com dius tu, un acert. És l'esperit del Cavatàs de créixer en qualitat, no tant en quantitat. I la veritat és que sí, que nosaltres al final del Cavatàs fem una sèrie d'entrevistes amb els expositors, amb la gent, i doncs, bueno, pues, agafant per fer millores l'any següent, no? Una de les millores importants d'aquest any seran els espais d'ombra, la més important serà la restitució dels espais, perquè allà al camí dels paperers ficarem tota la gastronomia perquè la gent pugui circular en rodó, diríem, sigui més fluid, no? Un espai gastronomia, un espai cava i l'espai, l'escenari de la música i en un cantó pues, on es faran les activitats gratuïtes de tasto. La veritat és que sí, que és un espai consolidat i afegint, com vam fer l'any passat a l'espai infantil, que jo crec que ha sigut la cirereta, perquè també hi ha una franja d'edat que volen disfrutar d'aquesta fira i amb això. I remarcar molt també pues, el que has dit abans, no? les activitats que es faran moltes activitats al voltant del Cavatàs dins del poble, perquè també volem que el poble estigui ple, que no tothom estigui allà dalt, no? I també es faran concerts, els cabilos per la canalla. Una cosa molt important que va recuperar l'any passat i que va tindre molt d'edat i que hem de promocionar més, que és la nit jove del cava, perquè necessitem els joves, necessitem que la gent consumeix cava i deixi de consumir destil·lat. Vull dir que tot va encaminat per això, per protegir el territori i portar gent a la cultura de les bombolles. Pel que fa a horaris, pel que fa al format, al sistema d'etiquets, la copa, això no canvia. Per tant, qualsevol que hagi vingut algun any anterior, tampoc el preu, que això és important, regidor. Sí, és veritat. Sabem que la gent no ho està passant bé i, bueno, l'Ajuntament farà aquest esforç, no?, d'intentar que la venda d'etiquets sigui més fluida, en dos punts a les cantonades, aquí al mateix poble, al mateix celler, o al mateix cabacentre, i això, i no mouen els preus, perquè més, crec que creiem que és important, no, per funcionar i consumir-lo.
Pedro, una quarantena d'expositors entre cava, gastronomia, també els municipis agermanats que tornen a acompanyar-nos aquest cap de setmana, també algunes institucions que donen suport al Cabatàs, en un temps, evidentment, pel que fa al sector dels vins dels escumosos, amb certa marejada, i que s'ha de tenir en compte que aquí la fira també s'ha anat obrint. És un camí llarg, com també heu comentat a la roda de premsa.
Sí, és una realitat, Vull dir que nosaltres hem enfocat, o creiem que hem d'enfocar la fira per promocionar el territori. La fira és una eina per les empreses, per els opositors que hi venen, i per tothom, restauració, comerços, és una eina que l'han de fer servir entre tots, i l'hem de cuidar i l'hem de mimar, perquè és molt important, és molt potent. Bueno, jo ho he dit, jo crec que és la fira més important d'escomosos del món, i això ho hem de fer valer. I està clar que la realitat del sector és una altra avui en dia, i nosaltres des del diàleg i del respecte doncs volem incorporar a tothom. Tothom hem de sumar, no podem restar res, ni dècimes. Hem d'intentar sumar el que podem, i amb això treballarem amb tothom, doncs, des d'això, des del diàleg i del respecte amb tothom.
D'aquesta llista de cellers, doncs la immensa majoria presenten productes de cava. N'hi ha un que presentarà ja escumosos, com comentava el regidor. S'han obert les bases ja des d'aquesta edició, sinó des de l'edició passada, i amb la confiança des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Turisme, que impulsa aquesta fira, doncs que a poc a poc s'hi sumin més, i que sigui un mirall, sigui una foto de la realitat d'aquest sector. Aquesta setmana ja s'obren el termini d'inscripcions per participar a totes les activitats. Hi ha una grandíssima oferta, ja que ja es pot consultar al web del Cabatàs al llarg del cap de setmana, tant a l'espai de fira, a les aules de la fira, com aquí on ens trobem, al celler de la fascina de Can Guinou. Pedro Campos, regidor de Turisme, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts.
Vosaltres, i bueno, només volia dir això, que una de les coses que més ens agrada és això, que dintre d'aquests expositors n'hi ha dels més petits fins als més grans. I també volia dir que, bueno, a la prèvia de la nit dels mandos, que no he pensat, agraïm també la cofradia que l'organista i que nosaltres hi col·laborem, i al final jo amb el titular que em vull quedar és aquest, és això, intentar seduir el resident, que és molt important, el resident, per poder enamorar el visitant i que torni per aquí, a Sant Sadurní, per extensió al Penedès.
Doncs comença el compte enrere per aquesta nova edició del Cabatàs. Ja 29 edicions en aquest 2025, i que arribarà, res, en molt pocs dies, el 3, 4 i 5 d'octubre. Sílvia.
Moltes gràcies, Sergi, per aquesta última hora. Seguirem parlant d'aquest Cabatàs. Que vagi bé.
Gràcies, adeu.
Mig minut i seran 11:15. Arriba el segon flash informatiu d'aquest matí. Ens actualitzem, escoltem què passa aquest matí de dilluns a l'Alt i al Baix Penedès. I a continuació ens retrobem amb el nostre jardiner de referència, el Tom Vilarrúbies, que s'estrena molt ben acompanyat amb el menorquí Marc Moll, etnobotànic i herbolari, que té una guia que ens ve a presentar.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Salut emmarca el tancament de la pediatria al Cap de Segur en una reorganització dels serveis. El Departament de Salut ha emmarcat el trasllat del servei de pediatria del Cap de Segur al de Calafell en una reorganització assistencial que té com a objectiu reforçar els recursos allà on més es necessiten. En un comunicat, Salut defensa que la concentració dels serveis de pediatria al Cap de Calafell permetrà concentrar l'expertesa pediàtrica en un mateix dispositiu, guanyant coordinació entre professionals i ampliant horaris sense perdre proximitat. Així, a partir de l'1 d'octubre, l'atenció pediàtrica es farà només a Calafell amb 4 equips que donaran cobertura a la població del municipi i també del nucli de Segur, amb un horari que, de dilluns a dijous, serà de les 8 del matí a les 8 del vespre i els divendres de les 8 del matí a les 3 de la tarda. Salut també argumenta que amb el trasllat de la pediatria al Cap de Segur podrà ampliar la seva capacitat amb un nou equip format per un metge, un infermer i personal administratiu. Això permetrà, diuen, reduir el temps d'espera i agilitar els tràmits. El trasllat del servei de pediatria de Segur a Calafell ha provocat queixes de famílies i entitats que creuen que suposarà un perjudici pels veïns del nucli. L'Escola de Música de Vilafranca comença el curs amb prop de 600 alumnes, novetat si la mirada posada en un nou edifici. L'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca enceta un nou curs escolar amb la voluntat de seguir formant perquè els alumnes acabin esdevenint futurs melòmans, músics amateurs o fins i tot músics professionals. El curs comença amb prop de 600 alumnes i diverses novetats, destacant la tornada de l'intercanvi amb el País Basc, però també altres activitats formatives. Carles Sanz, el director, xifra l'impacte de l'escola en unes 1.200 persones al llarg del curs, entre els 600 alumnes que cursen estudis reglats, més els que formen part dels altres projectes i activitats. A més, enguany volen potenciar encara més la vinculació de l'Escola de Música amb el municipi de Vilafranca. Comença un nou curs del Pla de Formació i Inserció de Santa Margarida i els Monjos. Divendres al matí es feia a la Casa de Cultura Mascatarro la inauguració dels nous cursos dels programes de formació i inserció de Santa Margarida i els Monjos. L'alumnat ha pogut optar pels estudis d'auxiliar d'equips informàtics i d'auxiliar en vivers i jardins. Per aquest curs s'espera que 26 alumnes formin part de les diferents opcions de formació. Els PFI estan adreçats a joves d'entre 16 i 20 anys que no han assolit l'ESO. Aquests cursos depenen actualment del Departament d'Educació de la Generalitat i estan adscrits a l'Institut del Foix, si bé les classes es duran a terme a la Casa de Cultura Mascatarro amb els recursos municipals de la formació de persones adultes. I acabem explicant-vos que el Noia Freixenet presenta els seus equips pel curs 25-26. El Club Esportiu Noia Freixenet ha donat el tret de sortida oficial a la temporada 2025-2026 amb la presentació de tots els seus equips al Pavelló Olímpic de l'Ateneu. En total, gairebé 170 esportistes defensaran els colors del club repartits en 23 equips, des de l'escoleta fins al primer equip d'hoquei lliga, a més de la secció de patinatge artístic i els conjunts sèniors de tercera i nacional catalana. Un any més, el club reafirma la seva aposta pel foment de l'esport femení. El Minifem, amb 7 jugadores dirigides per Laura Salvador, tornarà a competir aquesta temporada. Paral·lelament, la secció de patinatge artístic, formada per 11 patinadores i entrenada per Eva Pedrola, Aina Escaler i Jana Oliver, manté el seu creixement i continua obrint portes a totes les nenes i joves que vulguin sumar-se al club.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El jardiner Tom Vilarrubias torna cada 15 dies, els dilluns, ens acompanyarà, ens guiarà, ens assessorarà. Tom, bon dia, ben tornat.
Hola, ben tornat, bones vacances. Ha sigut un estiu curiós i tornem a estar aquí, doncs, vinga, a fondo.
A donar-ho tot.
Sí, senyora.
Escolta, no tan complicat com l'estiu passat, no?
Bueno, depèn com t'ho agafis. Entre que fa calor, de cop plou i de cop, doncs, tot és una disbauxa, que la disbauxa sempre es transmet a la terra i la terra als vegetals, que són el que ens ocupen aquí. I aleshores, aquesta vegada, doncs, per ser el primer programa, doncs...
Vens en convidat, de luxe, amb una cosa especial i diferent,
sí,
per inaugurar temporada.
Sí, perquè a més saps que sempre ens ha importat o intentem potenciar el terreny, la cultura que ens aporta la natura i aleshores la nostra flora i la nostra fauna. I aleshores, doncs, hem portat el Marc Moll Marquès, menorquí, que ens ha escrit un llibre. Hola, Marc.
Hola, bon dia, com estàs?
Bon aquí. Dia, benvingut, gràcies per acompanyar-nos.
Bé, doncs,
és un plaer.
El Marc que ha fet un llibre que recull doncs, tot el que és la flora medicinal de les illes Balears i Pitiuses. Aleshores, ha fet un llibre molt guapo. Un llibre, a veure, 485 pàgines, no, Marc?
Sí, bueno, és una guia, en realitat, ja, perquè se va convertir d'un llibre a una guia, perquè no podia aturar de posar informació.
Sí, no s'acaba mai, no?
Sí, és un pot difícil, de veritat.
I perquè no tens de rascar més, perquè si no, igual en faries 200 més de pàgines, no? No, home, és el que et comentava aquest matí, de que perquè ens donem compte de la importància de la nostra flora, de que... unes illes que són, dintre de tot, petites. Són grans en quant a biodiversitat.
Botànicament parlant.
I la flora que ens aporta a nosaltres la nostra cultura també doncs ens ajuda una mica a tenir més riquesa, no? Més riquesa de tot, eh? Aleshores, ens parles de que són plantes silvestres i aleshores comentaves algú de matxa. Això a mi m'ha encuriosit. Em podries explicar una mica això del matxa?
Bueno, sí, ara són dues coses diferents. Una cosa seria la guia de plantes de les Illes Balears i una cosa seria productes que jo faig. Jo som herbolari i faig una línia d'infusions i una d'elles es faig amb nodes amb uastre, l'uastre és l'olivera salvatge, que creix a la zona mediterrània, i matcha vol dir, en japonès, vol dir pols, no? I jo faig pols d'uastre, com si fos el matcha de te verd, que es pot emprar com a superaliment, com amb aigua, com si fossis una infusió te, o amb llet, no? Amb llet vegetal o llet, o mesclat amb un batut de fruita o fer dins un pastís. Per tant, la fua d'uastre, que és l'olivera salvatge, té moltíssima vitamina E, que és un antioxidant, i moltes propietats medicinals. I és aprofitar una mica els productes que tenim a la terra per poder fer coses més actualitzades. Perquè penso una vegada... Jo penso que hi ha una cosa que s'ha posat molt de moda, moltes plantes medicinals molt famoses, però desconeixem una miqueta els usos de les nostres plantes salvatges perquè relacionem que totes són usos antics, que es feia allò. No ho aplicam tant a usos més actuals o formats actuals. I si ho presentem en formats actuals, jo crec que també la gent més jove s'interessa més pel producte i en aquest cas seria per a plantes autòctones o silvestres del nostre medi.
Marc, i és una creació teva o has recuperat un ús antic i tradicional?
Jo no crec que sigui creació, jo crec que altres bandes ho han fet.
Sí?
Exactament, no sé on, a Menorca hi ha una altra persona que en fa, però possiblement a pols d'olivera sí, de guastre crec que hi ha poca gent. Però crec que el sud d'Andalusia, o sigui, també se'n fa un poquet, però no és una cosa que abundi molt, saps? També estic començant una línia amb fonoll i marí, que faig una pols com un condiment, com si fos una sal vegetal. Per tant, es pot donar valor a les nostres plantes en formats diferents.
I com ho comercialitzes? Ara m'està picant la curiositat. Hem de venir a Menorca? Es pot comprar online?
Bueno, en principi ho faig tot per Instagram,
sí,
perquè és una cosa... A veure, el que ja me va quedar clar en principi, no sé si canviaré, era fer una cosa, una producció sostenible que pogués fer jo en les meves mans i que dugués la meva energia vital, que si comença a veure molta cosa, doncs a vegades els productes també ja no tenen la originalitat. I això sempre és un poc difícil de sostenir, perquè si tens molta demanda no pots vendre. En principi és una marca petita i jo vaig produint a mida que bueno, pues que m'ho demanen. Però de moment no tinc tanta demanda que m'hagi quedat sense producte encara.
Com es diu la marca?
Es diu Tes de Marina. Tes de Marina, Tes de Menorca vol dir... bé, com sabeu que a Menorca vam ser anglesos també,
sí?
Ve d'un anglicisme d'infusió de nosaltres d'en te. I Marina nosaltres li deim a la Garriga. A la Garriga, que creix d'hora a la mà, nosaltres li deim Marina. I clar, seria infusions de Marina, seria infusions de Garriga, de plantes silvestres.
Jo, a veure, perdona que t'hagi sortit de lo del llibre, però és que quan he parlat amb tu, m'ha deixat això del te i que em parlaves i pensava, anem a veure això, que és el que... Va, tornem al llibre. Soc poc sèrio.
Sí, deixa'm que recordi als oients que és una guia que es diu Les plantes silvestres medicinals de Menorca, Mallorca i Pitiuses, que és un compendi que recull 650 exemplars vegetals, són, com deia el Ton, gairebé 500 pàgines i més de 350 fotos. És un volum amb majúscules.
Sí, ha estat 5 anys de feina, però sobretot ha estat també recopilació de noms populars. A veure, hi ha molt de treball, o sigui, encara que som illes, tenim moltes diferències entre les illes, com a totes les regions hi ha diferències, i és mantenir una mica la cultura de com es diu cada planta, cada illa, els usos que fa cada illa d'aquestes plantes i després l'estàndard, no?, que sembla per tot. No? Ha estat una mica una feina etnobotànica, tant de replegar cosa antiga, mantenir els noms per separats per illes perquè se guardin aquestes coses tan precioses heredades i a la vegada actualitzar també els formats que avui en dia hi ha d'aquestes plantes. Però això ha estat una feinada de molts anys per donar una visió que no sigui tot modern i tot com si fos l'any de la picó. Saps què vull dir? Una cosa que fos una cosa combinada, mira, històricament se fa això, avui actualment se fa així, a Eivissa se fa així, a Menorca se fa... És una mica, també una mica història, no? Una miqueta.
Bé, és el que comentàvem de la cultura, no? De que, en el fons, la nostra cultura, la nostra manera de ser, la nostra manera de funcionar, ve donada pel que ens envolta.
Exacte.
Pel clima, com per el vegetal, com pel veí del costat, també.
Clar, però jo crec que també hi ha una cosa important, que és una mica el que estic fent, és donar importància a les nostres plantes medicinals.
Sí,
i en aquest cas, a través d'un producte, perquè si no, anem a gingebre, anem a la llaguanda... Bueno, o sigui, jo no tinc res contra les plantes d'altres països, res. Però al final tenim adaptògens, que són plantes que van bé per l'estrès i pel sistema nerviós, no? Com la camamilla, per exemple, i no fa falta comprar coses molt cares de fora, si aquí tenim adaptògens naturals. Saps què vull dir? És com donar importància, i si no li giram una mica sa cara o sa truita, clar, no se desconnecta, no? La població se desconnecta del que tenim.
Sí.
Això és interessantíssim. O sigui, deixem de banda gava, aixaguanda i tots aquests adaptògens tan i tan de moda ara i ens passem als nostrats, els que tenim aquí. Tu proposes camamilla, per exemple.
Camamilla seria una, sí, perquè calma molt el sistema nerviós, també calma molt l'activitat mental, per tant, en temps d'estrès, tant estrès emocional, estrès mental, la camamilla és una planta molt bona.
Sí, el que passa que a mi el que em va rebentar el cervell va ser quan et vaig conèixer i la camamilla no és la camamilla que tenim aquí.
Bueno, a veure, clar, aquí el nom camamilla dona confusió, perquè sabeu que a vegades es dona un nom i són diferents plantes, sobretot també tant d'ocells i animals. Que hi ha la camamilla dolça, o camamilla dolça, que a Catalunya n'hi ha bastanta. Després hi ha l'espernallac, que des de vosaltres, que nosaltres l'espernallac li deim camamilla a Balears. Uh-huh. I nosaltres tenim un espernallac que és endèmic, vol dir que creix a Menorca i a Mallorca. I aquesta camamilla, que és un espernallac, amb visions catalanes, vull dir, quan te'l vaig dir, ah, això és com l'espernallac, sí, sí, però és diferenciat que creix a la costa, té un altre olor i té altres característiques.
Sí, sí,
i nosaltres,
sí, sí.
Camamilla, li dèiem a aquesta planta, el que vosaltres li diríeu espernallac.
I aquesta és l'adaptògena que tu proposes?
Sí, bueno, no, en general les camamilles són adaptògenes,
totes.
Quasi totes.
Sí, sí.
Sí, 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 totes, perquè tenen algun comú, tenen alguns principis en comú i tots són relaxants, digestius, però també del sistema nerviós. També fa feina en l'esfera mental, o sigui, calmar pensaments excessius. O sigui, una planta medicinal que regula, diríem, els òrgans interns, les funcions internes dels òrgans, el que sigui, també regula les emocions i regula també els nostres pensaments. Si hi ha si allò dona un relax, dona un relax emocional i un relax mental. Vull dir, hi ha com un conjunt. El cos humà no és un òrgan, no és composat d'òrgans.
Aïllat, clar. És curiós, jo sóc fan de la camamilla, de la camamilla, però sempre l'associo al mal de panxa, als problemes digestius...
Sí, perquè, clar, això és herència que hem rebut de les nostres àvies.
Sí.
Que les nostres àvies, ai, mal de panxa, però, clar, la versió... aquesta està fantàstica, però s'ha d'agafar la versió també que hi ha actualitzada. Però se t'he dit, si no actualitzem les versions, no hi ha un relleu. La gent jove compra plantes de fora directament.
Sí, sí. A més, tenen molt més màrqueting que les de casa.
Clar, i clar, per això, si no, se digirà el format. Jo crec que una clau és presentar-les d'una altra manera, sense dir cap tipus de mentida, siguent reals, però donant una valorització, valorar-les, donar-li un valor.
Bueno, també hi ha una cosa, que és que tot això formava d'una cultura popular, per exemple, el meu poble, el poble de Vilobí del Penedès, hi havia la senyora que s'encarregava de les herbes, que era la maldita, sí, la bruixa, val? Que era la, sí, bruixa del poble. I aleshores un dia va anar a una casa, a esporgar un arbre i tal i qual, i era una dona gran, i li va dir, escolta'm una cosa, tu saps algú de la bruixa del poble? De qui era? Diu, era jo. Dic, ostres, i li dic, és que estic buscant flor de Sant Joan. I em va dir, no, dic, i sé que aquí al bosc d'aquí costat n'hi ha. Diu, no et diré on està. Perquè a mi encara em ve gent, diu, una, no vull que me l'aprenguis, i dos, a mi encara em ve gent d'amagat a demanar-me remeis. Vull dir, tot això que tu has ficat en un llibre de 480 pàgines al meu poble està amagat. M'entens el que et vull dir? Sí que, bueno, sí que allò de la manzanilla, però sí que hi ha moltes més coses i moltes,
clar,
més de que s'apartava i es treia, diguéssim, del...
Bé, potser es passava de generació en generació, no?
Sí,
sí, però sempre hi havia algú. És com quan vam fer allò de les trementinaires,
sí,
o quan hem fet tot això.
Sí, a la família es transmetia el saber, però més,
exacte,
enllà era, es guardava, no?
Sí, hi havia, clar, unes que s'encarregaven d'això. Ves, no et cremessin amb un pal, saps? Clar, d'una, clar, manera. Però bé,
bueno,
bé.
També era com un secret que funcionava. També sempre hi ha hagut secrets. Jo, quan he fet entrevistes, moltes coses no te les diuen al primer, fins que no te coneixen, no tenen confiança per saber quin ús faràs, si no faràs un ús que no és correcte, o si aquest ús que pot tenir un problema i li pot anar a aquella persona. Clar, a vegades hi ha hagut sentiments així una mica de com a secretisme, però avui en dia els remeis estan més estudiats, la composició química està més estudiada, tot està molt més elaborat, també està, és un altre moment. De vegades el problema és la recol·lecció de plantes silvestres, les que estan protegides, les que són verinoses, no hi ha un coneixement profund, no hi ha un coneixement, en realitat, que és bastant limitat.
Perquè hem perdut aquest saber ancestral, no?
Sí, clar, hem perdut, perquè en una passada generació i ens hem desconnectat de la natura i també anar a la farmàcia i comprar ja tot d'una...
La pastilleta és més fàcil, clar.
Clar, hem desconnectat una mica d'aquest coneixement. Però bueno, jo crec que hi ha un interès de tornar al manco a lo bàsic. No? De vegades no em presenten tantes plantes com antigament, perquè n'hi havia moltes, de vegades se redueix el catàleg, diríem, de plantes que s'empren, algunes ja han passat a l'oblit, perquè ja no s'emprenen possiblement, però bueno, encara hi ha molt de bones que si un bon, si transmetem coneixement a través de cursos, tallers, de llibres, i això es pot recuperar.
Val, a veure, parlant de cursos i tallers, ens parlaves de que faries una xerrada a Igualada el dia 27.
Sí.
Sí?
Sí, exacte.
Sobre etnobotànica i sí. d'una xerrada d'aplicada, bueno, de tot això aplicat, no?
Exacte. Hi ha una píndola etnobotànica que explicaré tot el treball de seguida, quan l'he fet, he fet entrevistes, i també, bueno, transmetré així com a experiències i fórmules i coses que empren més a Balears. També hi ha coneixement que se transmet des de Catalunya, perquè, bueno, ja ho explicaré, que si no és molt llarg, això. Perquè nosaltres vam ser repoblats per gent de Lleida, els menorquins, per tant, tenien també coses compartides. Ah. Però, bueno, això ara no ve en el cas, ara explicar tanta història. Però hi ha una píndola no botànica que serà explicar seguida i plantes medicinals silvestres de Catalunya, de Menorca i Balears, que s'assemblen molt a les que hi ha al Principat, i llavors, a la tarda, faig una xerrada damunt la camamila de Menorca. La camamila de Menorca es va fer molt famosa a partir de 1900, es va viralitzar a tota Espanya i a l'estranger. Mitjançant els militars de la Mola, els militars que allà on hi ha la fortalesa, quan feien les instruccions, els feien cuir camamila, els feien tar, els feien secar, i aquesta camamila pues, la venien per tota Espanya i es va fer molt famosa. I, bueno, pues, explicaré una mica la història i la història actual de la camamila, que seria un tipus d'espernallà per a Balear.
Val, i el taller de ciències florals a la Llacuna també el fas tu?
El faig jo, el faig a una amiga. Ah. I, bueno, aquest aspecte és més aspecte més emocional, perquè el que explicaré més a Xerculam seria l'aspecte més físic de les plantes, fitoterapèutic, i allà farem una altra part, que és una altra part que treballem més tota la zona emocional i molt altres aspectes a través de mitjançant les flors, no? Que són que vull dir que avui en dia també hi ha altres camps que es treballen en les flors que no és fitoteràpia.
I a la Llacuna hi seràs el 28 de setembre.
A mi sí, al matí seré allà, i farem el taller, el camp, i anem a mirar plantes, i bueno, farem un parell d'essències, com funcionen, com s'expreses, bueno, també aplicat a problemes més emocionals i altres més personals, no tan físics de composició orgànica.
Marc, i ara que hem començat el curs, que portem 4 dies i que tots estem una mica depres i entomant aquesta tornada a la rutina, tens alguna planta que ens pugui ajudar a pujar el to, a entomar-ho amb ganes?
Bueno, clar, en cas n'hi ha totes les plantes que pugin al sistema immunitari, sí. Podien anar bé, i també la flor de Sant Joan, presa amb moderació, en aquest cas podria donar com a bueno, dona vitalitat, dona energia, dona optimisme, no? Uh-huh. O sigui, la flor de Sant Joan seria bé, ara en aquest moment seria perfecta, o plantes que pugin un poc al sistema immunitari.
La flor de Sant Joan és l'hipericum?
L'hipericum perforatum.
Perforatum, val.
Sí.
Ets fan de la infusió? Com recomanes prendre les plantes silvestres?
Bueno. Bueno, jo faig infusió calenta o infusió freda. Freda, més a l'estiu, que pos les plantes en repòs dins d'aigua durant 8 hores a la nevera i després la combina amb fruita, pos trossos de fruita i és com si fagués una beguda. I a l'estiu, a l'hivern, més infusió. També, vull dir que... Però, bueno, depèn de... Si és una cosa per mantenir, si ja hi ha una malaltia o una patologia, hi ha diferent o tintura o infusió... vas mirant quin és que s'afecta més ràpid o que te pot ajudar més, segons també el que tinguis.
Val, el teu llibre sortirà a la venda? Està a la venda? Està ja...
Està a la venda, però és una edició molt limitada, vull dir que no és que n'hi hagi molts, i no ho faig per màrqueting, eh? Ho faig perquè jo som editor i bueno, he fet una edició més curta per poder cobrir gastos, però bueno, no en duré molts tampoc, però bueno, després si qualcú em vol, mitjançant Instagram, jo els hi puc enviar, no hi ha problema. Vull dir que no seria cap tipus de conflicte.
És el Marc Moll, etnobotànic i herbolari menorquí, que ha publicat aquesta guia de les plantes silvestres medicinals de Menorca, Mallorca i Pitiüses, i que serà el cap de setmana del 27 i 28 de setembre a Catalunya, el dissabte a Igualada i el diumenge a la Llacuna, i que avui ens ha dedicat a aquesta estoneta per inaugurar la secció de plantes del Tom Vilarrúbies. Moltes gràcies, ens ha agradat molt.
El convidem a quan vulguis, les portes i les finestres i tenim ascensor, vull dir que pots venir aquí quan vulguis, tio, quan vulguis.
Vale, encantat. Us passaré l'Instagram, per si volen consultar alguna cosa, si no us importa.
I tant, i farem xarxes, sí,
mira,
sí.
Es diu Plantes de Menorca, ja està.
Tal qual.
Plantes, així, molt senzill.
Sí. Així és fàcil, així com el recordem. Doncs, mil gràcies, Marc, per conversar aquesta estoneta amb nosaltres. Vale. Fins aviat.
Vinga, molt ben pres.
Adéu.
Molt bé, adéu.
Quina estrena, Tom Vilarrúbies, de traca i mocador.
Home, no? Sí, no?
Estic encantada de la vida. Ara ja no podem abaixar el llistó, eh?
No el baixarem. Déu és un guard.
Doncs moltes gràcies. Et veig aquí 15 dies.
Vinga, fins ara.
A reveure.
Adéu, adéu.
Tu ets més de Burger King. Jo me'n vaig de calçotada amb els millors amics que tinc. Tu ets de Sant Valentí.
Acomiadarem aquesta segona hora del Penedès en xarxa amb la banda Neon i aquest Es busca catalanet.
Però és que jo sóc molt més del boig per tu, que jo he crescut amb pulseres i plats bruts. Deixa'm dir-te que es busca catalanet per poder anar de concert, que no vulgui anar a la disco i m'acompanyi el Canet. Es busca catalaneta per poder anar a la platgeta quan arribi la calor. Es busca catalanet per poder anar de concert, que no vulgui anar a la disco i m'acompanyi el Canet. Es busca catalaneta per poder anar a la platgeta quan arribi la calor. Aquí la costa catalana és la millor. Saps que quan veig un bon castell ja m'emociona i que no paro de sortir quan arriba el juliol, que jo mantinc el català per Barcelona encara que a vegades em senti una mica sol, que Cancún i Maldives està bé per uns dies, jo aquí l'Empordà m'hi quedo tota la vida, està bé Vitarrap però jo sóc més de sopa, sau, els pets i els lacs. I saps que tinc el corazón partido per tu, però és que jo sóc molt més del boig per tu, que jo he crescut amb pulseres i plats bruts. Deixa'm dir-te que es busca catalanet per poder anar de concert, que no vulgui anar a la disco i m'acompanyi el Canet. Es busca catalaneta per poder anar a la platgeta quan arribi la calor. Aquí, la costa catalana.